Un cafè i 5 minuts més.
Si en algun moment ens plantegem que el dia costa d'arrencar, sempre podem mirar enrere i pensar com vivien els nostres avantpassats. I és que, per exemple, en les nostres comarques hi ha comprovada l'existència en períodes interglacials d'animals com, per exemple, els mamuts. A la Garrotxa hi ha dues dents molars de mamut, que és un dentat pla que fan servir els herbívors per tal, doncs, de poder anar rosegant al llarg de tota la seva existència. I aquestes dues dents molars han servit a la Vall de Bianya per posar el tema sobre la taula i per recordar que en aquest territori hi havia hagut l'existència de mamuts, i no pas només de mamuts, sinó també d'altres exemplars d'animals que ara per ara només tenim la sort o la possibilitat de veure en pel·lícules. Saludem en Jordi Zapata, historiador i naturalista. Què tal, Jordi, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia.
És molt agosarat, doncs, dir que si haguéssim nascut fa 80.000 anys enrere hauríem conviscut amb mamuts i, per exemple, tigres que només veiem en pel·lícules de Disney?
No, és correcte. Si haguéssim format part d'aquestes comunitats que eren els neandertals, que estaven distribuïts per aquesta zona d'aquí, haguessin conviscut amb moltes coses, entre elles doncs una fauna que en diguem la fauna freda, que són aquests macromamífers, entre ells els mamuts, que es devien passejar per aquí, doncs, bueno, com amb un ambient totalment diferent del que tenim, però probablement, doncs, lligat també amb una situació de temps bastant més fred del que tenim ara.
Perquè estem parlant d'una època interglacial, de fet ara també estaríem, no?, en una època interglacial, en certa manera.
Sí, en principi, no, diguéssim, al llarg del quaternari, que és aquest darrer milió i mig d'anys, que és el final del quaternari quan es desenvolupa, diguéssim, l'espècie humana, com va evolucionant, estaríem sotmesos en unes etapes molt fredes, que serien les glaciacions. Entre glaciació i glaciació es produeix unes etapes intermitges, que en diguem estadis interglacials, en els quals es desenvolupa, doncs, un tipus de vegetació i un tipus de fauna diferent de que quan hi ha la glaciació pròpia. Per tant, en aquestes fases en què nosaltres, diguéssim, viuríem en un ambient relativament suau, és el que s'està reproduint ara. Nosaltres ara, en aquesta època actual, que també estem al quaternari i estem en un final de quaternari que en diguem l'Holocè, aquí estem en una etapa interglacial. Això no vol dir, doncs, que com que tot passa per mils i mils i mils d'anys, l'apreciació és impossible.
De fet, estem parlant de entre 80.000 i 100.000 anys enrere, quan hi havia aquests mamuts campant tan alegrement per les nostres comarques. De fet, una de les particularitats és que no era gaire habitual veure's voltar per la zona del Fluvià. Com ens els hem d'imaginar, aquests mamuts? Com eren físicament?
Home, aquests eren una mica més grans que els elefants actuals.
Sí.
Per tant, la idea de l'elefant actual és una bona visió de lo que eren aquesta fauna. La diferència era que eren el que en diguem llanuts, per tant portaven pèl llarg, adaptats al fred, i que junt amb ells convivien, doncs, a part d'altres altres grans mamífers, com podien ser, per exemple, l'ancestre de les vaques i els toros, que són els uros, i coexistien bisons, també coexistia un gran depredador que li deien el tigre de dents de sabre, que era un animal espectacular, com un tigre però amb unes dents semblant a uns colmillos. Per tant, hi havia aquesta fauna que és especialment d'ambients freds, però també coexistia amb un altre tipus de fauna, que és aquesta fauna que té un rang de vida més ampli, d'ambients més pot permetre's viure en ambients més freds o més càlids, com són les hienes, com són els animals aquests forestals, els teixons, com pot ser el porc senglar, els cèrvols. Sí, hi havia aquests dos tipus de fauna, la fauna exclusiva d'ambients freds i la fauna doncs, més adaptada a ambients diversos.
A totes aquestes espècies van anar desapareixent a partir del moment que esclaten els volcans, no?
Bueno, el vulcanisme, en principi, no tindria res a veure per fer una modificació a aquests tipus de volcans nostres, però sí que és veritat que el fet de cobrir tot el territori de la, diguéssim, d'aquesta part de la zona de les valls olotines, que diguem, doncs hauria modificar el paisatge i probablement, com que també va modificar els cursos fluvials, al fer aquests, diguéssim, les colades de lava generen barratges sobre els cursos fluvials i es formen ambients d'aiguamolls i ambients pantanosos. Això podia haver afavorit, diguéssim, en algun cas, per anys de cara a aquesta fauna tan grossa, perquè amb els llocs d'aiguamolls i els llocs pantanosos, si entren aquest tipus de fauna, doncs, clar, amb el pes que fan, podrien quedar com situats amb dificultats per sortir. A darrere seu, veure un animal d'aquestes característiques que s'està morint i ve tot un altre tipus de fauna, que és la depredadora, i això fa que a vegades en un sol lloc trobem diverses espècies de fauna que s'han fossilitzat perquè han mort o han caigut amb aquesta mena de paranys. Per tant, sí que el vulcanisme en una situació concreta podia haver modificat o podia haver afectat a la fauna aquesta.
I ja per anar acabant, Jordi, hi havia homes en aquella època i com eren? Bé, homes i dones,
sí.
Clar, lògicament.
Sí, exacte. Eren una mica diferents de nosaltres, eren més rebessuts, tenien bueno, el cervell una mica més petit, el cap, però el cap molt més desenvolupat i molt... I eren els neandertals. Són les poblacions a les quals encara sembla ser que nosaltres tenim un percentatge d'ADN important d'aquests homínids. Aquestes poblacions doncs, devien coexistir amb aquests ambients freds, ja li podíem dir que eren els homes del fred, adaptats. Seria semblant una mica la capacitat de que té un esquimal quan viu en aquests ambients de les zones àrtiques. Ell estava adaptat a aquests ambients i el Neandertal, diguéssim, va anar perdent pistonada amb l'augment de la temperatura, també com altre tipus de, com aquesta fauna freda, i van aparèixer aquests altres personatges que són els cromanyons. Per tant, aquests fa uns 87.000 anys, la població que hauríem d'haver-hi molt esparsa i molt situada amb abrics i ambients doncs, de protecció com ara cabanyes, això era el Neandertal, un personatge d'aquests que hem vist molts reportatges i que, bueno, doncs aquí a la Garrotxa també en teníem.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, les condicions devien ser especialment dures en aquella època, però clar, ens hem d'imaginar un ambient pràcticament de pel·lícula, no? El que ara veuríem en pel·lícules, no sé, tipus El Rei
León... Com l'Edat de Gel.
Sí, o l'Edat de Gel, sí. Per exemple, on probablement
exacte.
Veiem fins i tot aquest tigre que has comentat, aquest tigre conegut,
sí,
sobretot
sí,
per
sí,
aquests
sí,
ullals
sí.
Tan llargs.
Sí, aquest es va trobar no pas aquí a la Garrotxa, sinó a la zona més cap a l'Empordà, a la banda de Queixàs, que hi ha l'Incarcal, que és una empresa que es dedicava a extracció de roques per fer ciment. Va aparèixer allà, entre altres mostres molt interessants de fòssils, un cap d'aquest animal. Per tant, vull dir que, tot i que aquí no l'hem trobat, sí que és aquesta àrea d'aquí, entre el Pla de l'Estany i l'Alt Empordà i la Garrotxa, que està a la part de la Baixa Garrotxa, hi ha molta presència de fòssils d'aquest tipus, que això, sobretot, qui li interessi, a Banyoles hi ha uns museus molt interessants que hi ha molta col·lecció d'aquest tipus de fòssils, que és digne d'anar a visitar.
Jordi Zapata, una abraçada gran. Gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més. Que tinguis un molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.